Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Resum informatiu 2018.
Molt bon any a tothom. El 2018 ha estat l'any 1 després de l'1 d'octubre. Un any de transició entre el referèndum i el judici, i això ha condicionat tota la vida política i judicial d'aquests 365 dies que ara deixem enrere. Ha estat l'any en què Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn han viscut el seu segon Nadal a la presó. El primer per Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull i Josep Rull. El 2018 ha estat l'any en què cognoms com Boye, Cuevillas, Vandenende, Llarena, Marchena o Lamela s'han colat a les nostres vides. Un any que va començar amb una Generalitat llastada pel 155 sense govern i amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i que acaba amb Quim Torra de president després de 3 intents d'investidura i amb Pedro Sánchez presidint el govern espanyol amb menys diputats de la democràcia espanyola. Ha estat un any també que Carles Puigdemont ha entrat i sortit per la porta gran d'una presó alemanya i hem vist l'ultradreta ser decisiva per primer cop a un parlament autonòmic. Una ultradreta més que guanya terreny d'una manera amenaçadora al Brasil, Itàlia o Hongria. Això mentre els anglesos han enfilat el camí de sortida de la Unió Europea sense saber molt bé on és la porta de sortida. Ara bé, el 2018 ha estat també l'any en què les dones han dit prou i ho han fet empeses en bona mesura per una sentència escandalosa. La del cas de la Manada, que ha allunyat una mica més la justícia dels ciutadans. Tampoc hi ha ajudat el joc de trilers del Suprem amb la putinejada a l'impost de les hipoteques, amb una decisió que perjudicava en un inici a la banca. Ha estat un any en què ens ha deixat Montserrat Caballé, una de les últimes grans divas de la música, i en què hem vist emergir amb la potència dels seus 25 anys la Rosalía, aquesta noia de Sant Esteve Sesrovires que ha aconseguit fer-se un forat al panorama musical internacional amb la seva barreja de flamenc i trap. Tra-tra. I encara dues notícies més que en un altre moment haurien obert aquest resum. ETA s'ha dissolt definitivament i a Cuba ja no governa cap Castro. I tot plegat en 365 dies que ho resumirem en les següents dues hores.
Resum informatiu 2018.
L'any, políticament parlant, començava amb les negociacions entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per elegir president i formar govern. L'objectiu era passar pàgina de l'article 155 i implementar els resultats del 21 de desembre de 2017. Descartada l'opció de Carles Puigdemont, després de desavinences entre els propis independentistes, van intentar-ho amb Jordi Sánchez i també Jordi Turull, però no se'n van sortir en cap cas.
El ple d'investidura del candidat Carles Puigdemont i Casamajor es manté convocat i se celebrarà un cop assegurem un debat d'investidura efectiu i amb garanties. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. No proposaré cap altre candidat a la investidura.
Roger Torrent convoca per divendres al matí el ple d'investidura de Jordi Sánchez.
Bona tarda, són les 3. Jordi Sánchez tampoc podrà assistir demà al ple d'investidura del Parlament. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, li ha denegat el permís.
Proposaré a la cambra el diputat Jordi Turull i Negre com a candidat a la presidència de la Generalitat.
El Parlament rebutja Jordi Turull com a president de la Generalitat i aquest divendres anirà a declarar al Suprem amb la possibilitat de ser empresonat altre cop.
Turull al Tribunal Suprem, perquè ara sí que tenim ja la resolució del magistrat Llarena, Marc Poyato.
Doncs sabem que tots 5 van a la presó. Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carme Forcadell.
El diputat Jordi Turull no pot ser avui aquí exercint el seu dret a la representació política perquè és a la presó. És evident que en aquestes condicions el ple d'investidura no es pot celebrar.
I aleshores l'escollit va ser Quim Torra.
Atès, doncs, que el senyor Quim Torra i Pla en aquesta votació ha obtingut 66 vots, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
Doncs a 2:15 de la tarda del 14 de maig del 2018, dilluns, Joaquim Torra i Pla, nascut el 28 de desembre de 1962 a Blanes, acaba de ser escollit, investit com a 131è president de la Generalitat de Catalunya.
Tot plegat ho analitzem amb els caps de Política i Societat de RAC1, el Marc Martínez Amat i el Benet Íñigo. Benvinguts.
Hola.
Bones.
Marc, va ser complicat arribar fins a pactar la figura de Quim Torra, sobretot quin és el paper que ell s'esperava que jugués?
Més que pactar la figura de Quim Torra, el que va ser complicat era arribar al moment en què el bloc independentista el proposés candidat. estava ja assumit que havia de ser Junts per Catalunya qui triés la figura del president. Jo crec que més aviat Esquerra tenia més pressa que no Junts per Catalunya perquè arribés el moment ja d'investir nou president i, per tant, que caigués el 155, que es va allargar durant mesos, però recordem també que només començar el gener, el 30 de gener, hi va haver ja una esquerda entre les relacions entre Junts per Catalunya i Esquerra, perquè va ser quan Roger Torrent va frenar l'intent d'investidura a distància de Carles Puigdemont, i això va refredar les relacions entre els dos partits independentistes i va posar de manifest més una realitat que acompanya tota la legislatura, que és aquest xoc d'estratègies entre la d'Esquerra Republicana més pragmàtica i la de Junts per Catalunya més resistencialista, més reivindicant la legitimitat de Carles Puigdemont per tornar, i això també va fer saltar doncs aquesta estratègia que hi havia per intentar la investidura de Puigdemont, que es va anar, diguem, es va intentar allargar, no ja en Puigdemont, sinó proposant Jordi Sánchez després com a candidat, proposant també després Jordi Turull quan estava encara lliure, i per tant anant a buscar uns perfils de candidats que poguessin tocar el vora viu a l'Estat. Finalment, constatat que no va ser possible cap d'aquestes investidures, és quan s'arriba el moment de dir proposar un candidat, allò que la Moncloa en deia, un candidat net. I aquí és on apareix la figura de Quim Torra, que ràpidament Esquerra va comprar i que finalment també la CUP va permetre que s'investís.
Clar, i en aquest context quin paper ha tingut la CUP? Perquè recordem que a les eleccions del 21 de desembre del 2017 va perdre un pes important, de 10 diputats va passar 4, però la seva capacitat decisòria sí que va quedar intacta.
Sí i no. Continua tenint la clau de volta perquè es posi en funcionament una majoria independentista al Parlament, però alhora és veritat que, així com la passada legislatura era molt clar el full de ruta i era més clar que mai que calia que aquesta majoria, diguem, no hi havia alternativa que la majoria dels partits independentistes per tirar endavant el projecte que hi havia, en canvi ara hi ha alternatives, és a dir, el bloc que formen Junts per Catalunya i Esquerra pot intentar, com sembla que passarà amb els pressupostos, buscar el suport dels comuns, per exemple, per tirar endavant. Aquesta és una diferència respecte a la passada legislatura. N'hi ha una altra, que és que la passada legislatura la CUP era imprescindible per tirar endavant amb el vot a favor per tirar endavant qualsevol proposta, si volien tenir una majoria absoluta. En canvi, ara n'hi ha prou amb l'abstenció de la CUP. També és veritat que ara, a dia d'avui, ara arribant a final d'any, hi ha aquesta situació complicada perquè hi ha diputats suspesos, alguns que continuen votant, com és el cas d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, però d'altres que no, com és el cas doncs, de Jordi Turull, de Josep Rull, de Jordi Sánchez, i per tant l'aritmètica és diferent de la quan hi són d'una situació de normalitat en què hi ha tots els diputats asseguts a l'escó. I per tant, ara mateix és molt més difícil tirar endavant iniciatives per part del bloc que dona suport al govern.
Però en tot cas, en aquest context també que comentaves ara de full de ruta difús, podríem dir, el president Torra en el discurs institucional del primer aniversari de l'1 d'octubre va dir això.
Els trabucaires, els castellers, els dansaires, a vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar.
I després ha estat presoner també d'aquestes paraules.
Sí, són les de les que més se li han retret per part de l'oposició o se li han recordat per part de diversos àmbits, i en certa manera forma part dels equilibris de la legislatura entre donar suport a la gent que encara reivindica el que es va proclamar el 27 d'octubre, la república que es va proclamar el 27 d'octubre i la votació que hi va haver l'1 d'octubre, el referèndum, i fer equilibris també amb no tornar a trepitjar o a travessar la línia de la legalitat que ha portat a l'anterior cúpula del govern de la Generalitat doncs estar en situació de presó i a les portes d'un judici. I ara el nou govern fa equilibris entre no desobeir però intentar no decebre tot aquest gruix de gent doncs, que encara continua en molts casos mobilitzats, com es va veure el 21 d'octubre, per exemple, o en d'altres ocasions, per Setmana Santa. Al llarg de l'any doncs, hi ha hagut aquestes protestes en forma de talls de carretera, en forma de concentracions, doncs, reivindicant aquella república.
Precisament si a Catalunya política i justícia anaven agafats de la mà, fora de l'Estat passava una cosa similar. Els moviments que feien Carles Puigdemont i la resta de consellers del seu govern eren seguits amb lupa per Pablo Llarena. El jutge del Suprem tenia preparades les euroordres per demanar-ne l'extradició quan fos necessari. Cap de les vegades que les va fer servir li van funcionar. Tot i així, una d'elles va acabar provocant la detenció i empresonament durant uns dies de l'expresident de la Generalitat.
Passa un minut de dos quarts d'una del migdia. Tenim notícia d'última hora. Carles Puigdemont no era a Bèlgica. És en aquests moments a Alemanya. La policia l'hauria retingut quan entrava al país des de Dinamarca. Per tant, estava marxant de Finlàndia.
El president Carles Puigdemont hauria estat portat aquesta tarda amb un petit transport a l'establiment penitenciari de Neumünster, que és una...
Doncs tot i aquesta detenció, la situació de Puigdemont, de Toni Comín, de Meritxell Serret, de Lluís Puig, que són a Brussel·les, i de Clara Ponsatí, que és a Edimburg, Escòcia, ha quedat de moment resolta, Benet.
Bé, podríem dir que està en un parèntesi. Ha quedat arxivada, però no és que s'hagi llançat aquesta carpeta, sinó que es tornarà a reobrir en algun moment o altre.
En tot cas, era esperable que la justícia espanyola no extradís Puigdemont, malgrat la seva detenció?
Es feia molt difícil pensar que no l'extradissin, però és que, de fet, sí que va aprovar-ne l'extradició. Recordem que el Tribunal Alemany va aprovar-ne l'extradició per malversació, per un possible delicte de malversació, i va ser la justícia espanyola la que va rebutjar aquesta extradició perquè el volia jutjar per tots els delictes i no només per un delicte que es considera menor, tot i que són molts anys de presó que poden caure, com la malversació. Per què era difícil d'esperar? Doncs perquè tota l'operació de detenció de Puigdemont a Alemanya estava organitzada i planificada perquè acabés amb Puigdemont aterrant a Barajas, manillat i anant directament cap a la presó, i les autoritats espanyoles, judicials i polítiques tenien confiança siga que fos així. Es basaven en que a Alemanya hi ha un delicte molt semblant a la rebel·lió i feien la regla de tres de si allà existeix aquest delicte ens l'han de portar. En el que no van comptar, i és el que ja va advertir també un dels advocats de Puigdemont a l'estranger, Gonzalo Boye, és que quan els delictes pels quals es demana una extradició no estan en una llista de delictes bàsics, el tribunal que rep la petició, sí que no jutja els fets, però sí que entra a analitzar una mica si aquells fets quadren amb aquell delicte. I és aquí on els jutges alemanys determinen que la violència que va haver-hi a Catalunya a l'octubre del 2017 no s'adequen amb l'altra traïció o amb la rebel·lió i, per tant, van descartar aquest delicte. I això va ser realment un cop molt dur que ha costat molt de pair, jo diria que no s'ha paït encara, i que fa que la reacció des de Madrid hagi estat no ens entenen o han executat malament l'euroordre des de fora.
Mm-hmm. I perquè ens entenguem, ara la justícia espanyola podria tornar a reactivar aquestes euroordres? Haurien de patir aquests dirigents polítics que són a l'exili?
Es tornaran a reactivar segur. Quan el moment serà just després que hi hagi la sentència dels polítics que seran jutjats al Suprem. Això és habitual, probablement l'estat espanyol dirà d'acord, no me'l veu voler donar per aquests delictes quan tot estava en investigació. Uh-huh. Ara que ja hem provat, tot apunta que la sentència serà condemnatòria, ja hem provat que aquestes persones provocar una rebel·lió, te'ls torno a demanar, ara ja diguem amb les proves fetes, no amb una investigació. Caldrà veure com es resol igualment. És a dir, no, això no és que hi hagi una sentència per a alguna gent no et diu al 100% que llavors sí que te l'excedirin i haurà de tornar-se a engegar tot aquest procés.
I tot plegat, a més, a les portes d'un judici que ha de començar aquest mateix mes, com dèiem. Benet, per on ha de passar la defensa dels acusats?
Doncs jo crec que s'ha anat perfilant una defensa, diguem-ne, amb tres potes o amb tres vessants. Hi haurà la vessant més tècnica, la que es dedicarà a intentar a contradir les acusacions demostrant que no hi va haver la violència exigible per un delicte de rebel·lió, la que anirà a desmuntar la malversació, dient que no hi ha factures, que no es va fer despesa pública en el referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta seria la més normal, entre cometes, de qualsevol judici, de qualsevol estratègia de defensa, però jo crec que amb el temps ha anat guanyant pes l'altra pota, que és la pota política, és a dir, denunciar des de les defenses aquest cas com una persecució ideològica, de plantejar a l'Estat fins a quin punt és capaç de tolerar la dissidència, és a dir, com actua amb les minories, amb la discrepància. Si una manifestació es pot considerar sedició, es pot considerar rebel·lió, per què en uns casos sí i en altres no, plantejar tots aquests dilemes més, diguem-ne, de drets, més polítics de cara a l'Estat. I la tercera pota, que crec que potser passarà més desapercebuda perquè no generarà tants titulars, però a la llarga pot ser bastant determinant, és la denúncia de la vulneració de drets a nivell processal. ara aquestes últimes setmanes s'ha parlat molt de quin és el jutge que tocaria per llei jutjar aquest cas. Les defenses diuen que no ha de ser el Suprem, que ha de ser el TCJ, però hi ha molts d'altres, no? De per què no es va permetre a Jordi Sánchez i Jordi Turull presentar-se a la investidura, per què no se'ls permet exercir diputats. Totes aquestes qüestions que són més de procediment legal, que això és precisament el que es portarà més endavant al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg i és el que pot comportar que doncs, Europa doni la raó o tombi part de la sentència del Suprem, perquè recordem, i crec que és un error bastant estès, que Europa no entrarà a jutjar si els fets són rebel·lió o no. No entrarà en el fons del contingut del judici, sinó que es fixarà bàsicament en les formes, si durant el procés s'han garantit els drets dels acusats, i tota aquesta part, doncs, a cada escrit que presentaven les defenses, insistien molt en aquestes vulneracions del procés judicial.
Uh-huh. Ara feia referència al com, i en aquest sentit fa pocs dies que vam saber que s'havia traslladat o es traslladava del Suprem al Tribunal Superior de Justícia la causa pels acusats de desobediència, és a dir, els membres de la mesa, únicament de desobediència, és a dir, els membres de la mesa del Parlament i també la diputada de la CUP, exdiputada de la CUP, Mireia Boy. Això de quina manera pot influir o pot afectar?
Bé, jo crec que en el judici del Suprem afectarà poc. Crec que més aviat afectarà els que han traslladat el TCJ, que el judici es farà més tard, pràcticament segur, i per tant, el que digui el Suprem s'acabarà traslladant uns mesos més tard al TCJ. El que sí pot afectar és en el que dèiem de l'anada a Europa, és a dir, Europa pot valorar si el fet de separar en dos judicis un mateix fet, de uh-huh. fet, fins ara el Suprem deia tot això està connectat, per tant ho hem de jutjar tot nosaltres, i ara fa poc ha canviat aquesta idea, doncs pot considerar el Tribunal Europeu que el fet de jutjar-los per separat també genera certa indefensió en alguns dels acusats, perquè no es pot posar tot sobre la taula en un mateix judici.
I una de les estratègies que han utilitzat una part dels presos per denunciar la seva indefensió és la vaga de fam, un recurs que podríem qualificar d'extrem, Adrià Santa Susana.
Sí, és extrem, i recordem que aquesta vaga de fam va començar l'1 de desembre. De fet, tot comença quan veiem les portades dels diaris del dissabte 1 de desembre, on apareix una foto conjunta de tots els presos de Lledoners, una foto conjunta que els va deixar fer la presó, el que s'anomena el sistema d'avaluació motivacional, que és per bon comportament, doncs cada pres té dret a fer-se una foto, uh-huh. i en aquest context doncs ells van decidir fer-se la foto tots junts. Van aprofitar tenir aquesta foto, que publicava Òmnium Cultural, per anunciar aquest inici d'aquesta vaga de fam, que en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Turull va ser de 20 dies, i en el cas de Joaquim Forn i de Josep Rull va ser de 17 dies. Per què van començar aquesta vaga? Bàsicament explicaven les raons que donaven els presos és per denunciar el bloqueig del Constitucional a la justícia europea. Un exemple, el recurs, un dels primers recursos de Jordi Sánchez d'Empara, per en contra de la presó provisional, en què demanava que se'l deixés sortir, es va presentar el 22 de novembre del 2017. Mm. És a dir, més d'un any, quan la doctrina del TC diu que en aquests casos de presó provisional la tramitació d'aquests recursos ha de ser preferent i s'han de resoldre en un termini màxim de 30 dies. Veient aquest bloqueig que deien ells del Constitucional, doncs van decidir començar aquesta vaga de fam, que segons els mateixos presos ha funcionat perquè s'han començat a resoldre alguns escrits.
Resum informatiu 2018.
Una part molt important del judici és el paper de l'acusació, és a dir, la fiscalia, l'advocacia i l'acusació popular, que en aquest cas l'ha exercit amb grans rèdits electorals Vox.
La fiscalia manté la línia dura contra els líders independentistes, els acusarà per rebel·lió, malversació i desobediència i entre tots superarien els 175 anys de presó. Abans d'analitzar com justifica la fiscalia aquestes penes, repassem qui són els acusats i què en demanen amb la Montse Martí i el Benet Iñigo.
Els rebels del Suprem.
Són, segons el fiscal, els principals impulsors del procés, encapçalats per Oriol Junqueras, per qui demana 25 anys de presó per rebel·lió i malversació. En un segon nivell situa Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell, a qui imputa rebel·lió i en demana 17 anys. I en un tercer nivell, tot i que sumen rebel·lió i malversació, els consellers Forn, Turull, Rull, Romeva i Bassa, que s'enfronten a peticions de 16 anys.
També rebels a l'Audiència Nacional.
Pel major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari d'Interior, César Puig, i l'exdirector de la policia, Pere Soler, demanant 11 anys per rebel·lió. En queda fora la intendenta Teresa Laplana, acusada de sedició, i per qui demanen 4 anys.
Consellers malversadors.
Alguns membres del govern de Puigdemont s'escapen de l'acusació de rebel·lió perquè, segons el fiscal, no hi estaven tan implicats. Sí que serien còmplices, però, d'un delicte de malversació pels diners públics que va costar el referèndum. Són Borràs, Mundó i Vila, per qui demana 7 anys de presó i inhabilitació de 16 anys.
Parlamentaris insubmisos.
Els que compartien més amb Forcadell, Coromines, Simó, Guinó, Barrufet i Nuet, i la copaire Mireia Boia, acusats de desobediència per haver impulsat lleis i votacions contràries a la Constitució, en demanen multes d'uns 30.000 euros i inhabilitació de 10 mesos.
Corresponsal de RAC1 a Madrid, Marc Poyato, quin paper han jugat cadascun d'ells?
Doncs bé, el paper de les acusacions ha sigut clau en tot aquest procés des que ha començat el Tribunal Suprem, però el que hem vist són alguns viratges que han anat fent. Anem a pams i parlem doncs, de les acusacions, perquè pràcticament són tres concretes, a la Fiscalia, Acusació Popular, que és Vox, i Advocacia de l'Estat.
Si et sembla, comencem per la Fiscalia, Marc.
Sí, la Fiscalia va començar d'una manera, amb José Manuel Maza al capdavant, fiscal general de l'Estat, recordem que va morir de forma sobtada a l'Argentina, i va ser el que va posar la querella inicial, i ja en aquella roda de premsa on anunciava aquesta querella contra tots els membres del govern, ja va parlar, recordem, de la paraula tumultos, que fins ara no l'havíem sentit, i del delicte de rebel·lió, que era un delicte també que no n'havíem sentit gairebé a parlar. Va ser en aquest moment, quan es va, diguéssim, aquesta querella, la que va desencadenar totes aquestes acusacions que hi ha ara. Després va fer un petit moviment amb Julián Sánchez Melgar, que va ser el que el va substituir al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat, perquè, si ho recordem, Sánchez Melgar va apostar perquè Joaquim Forn sortís en llibertat provisional durant una de les peticions que va fer, perquè fins i tot la Fiscalia del Suprem no ho volia, i en aquell moment va informar a favor de la llibertat de Forn dient que ho feia per imperatiu legal, perquè era una ordre que venia de dalt, per tant venia de Julián Sánchez Melgar. Aquí ja vam veure un altre gest. I ara la Fiscalia es mostra molt més dialogant amb María José Segarra al capdavant, tot i que les acusacions de rebel·lió es mantenen, però sí que és veritat que el to de Segarra ha sigut molt més conciliador que el que havíem vist fins ara.
Hem parlat de la Fiscalia, parlem de l'Advocacia de l'Estat. Quin paper ha jugat?
Sí, l'Advocacia de l'Estat depèn directament del Ministeri de Justícia i és clarament la que ha fet el canvi de posició més radical en aquest procés. Què ha fet en aquests escrits d'acusació? Optar per canviar el delicte de rebel·lió a sedició. I, de fet, recordem que ara fa unes setmanes la ministra Dolores Delgado va fer plegar qui era el representant de l'advocacia de l'Estat en tot aquest procés, que és Edmundo Val, el que havia fet d'advocat de l'Estat, perquè Val no estava d'acord amb aquest canvi de criteri. Val el que volia era mantenir la rebel·lió. Per tant, aquest canvi és molt evident, doncs, que ha vingut marcat per l'arribada de Pedro Sánchez i del nou govern socialista a la Moncloa. El judici, qui hi haurà de representant de l'advocacia de l'Estat, encara no ho sabem, perquè, de fet, a la primera vista que es va fer el 18 de desembre, la vista de qüestions prèvies, de pronunciament previ, hi havia una advocada representant de l'advocacia de l'Estat que era provisional. Per tant, a partir d'aquest any, del gener, a principis d'any, el Ministeri de Justícia, Dolores Delgado, designarà doncs, aquesta nova advocada o nou advocat de l'Estat que serà present durant tot el judici.
I hi ha una tercera pota de tot plegat que ara ho apuntaves, que és Vox, que és qui exerceix aquesta acusació popular.
Sí, de fet, acusació popular, la més radical de totes, la que sempre ha mantingut el mateix paper, inclús ha anat a més, en comptes d'afluixar, sempre doncs, ha sigut la que ha apostat pels delictes amb més penes, la que demana més penes de presó per als 18 acusats en aquest judici del procés, i la que ha presentat querelles a tort i a dret, perquè s'ha querellat amb tot el que ha pogut. De fet, algunes fins i tot ni les ha admès a tràmit al Suprem. I també va ser Vox qui va informar, va ser l'única acusació que va informar a favor de que Forn no sortís de la presó en un moment determinat, i Pablo Llarena va decidir que no sortís de la presó precisament perquè havia una de les acusacions que ho demanava, perquè si no Forn hagués pogut sortir de la presó.
I clar, i de cara a mirar aquest 2019 i de mirar el judici sobretot també, què passarà amb els presos? Com anirà aquest trasllat? Perquè es va parlar molt en el seu moment del trasllat des de les presons de Madrid cap a Catalunya. Com serà ara aquest trasllat de Catalunya cap a Madrid?
Bé, això és el que s'està acabant de perfilar, perquè, clar, els presos hauran de passar-se els mesos que duri el judici, s'apunta que seran dos o tres, en una presó madrilenya, no se sap quina, d'entrada sabem que la majoria estava en Estremera, és complicat perquè Estremera està bastant lluny de Madrid, a uns 80 quilòmetres, per tant, el trasllat cada dia seria massa llarg. Es parla molt de Soto del Real, que està molt més a prop, està a mitja hora de Madrid, el que passa és que l'accés a Soto del Real, a primera hora del matí, hi ha molt trànsit, hi ha moltes cues, tampoc seria fàcil, haurien de traslladar-los molt d'hora perquè arribessin a temps. Se suposa que les sessions al Tribunal Suprem començarien més o menys a les 10 del matí, per tant haurien de ser cap a les 9 a Madrid. Bé, això és el que s'està acabant de perfilar. El que sí que sabem és que un cop arribin a Madrid es farà el mateix sistema que s'ha fet sempre quan han vingut a declarar al Suprem. Els presos van de la presó fins als calabossos de l'Audiència Nacional. Recordem que el Suprem no té calabossos, no està preparat. Els traslladaran dels calabossos de l'Audiència Nacional fins al Suprem amb un cotxe de la policia. Llavors, fins ara el que feien era els traslladaven d'un en un, perquè les vistes, les compareixences les feien d'un en un davant del jutge. Ara no, ara han d'estar tots junts, els nou, han d'estar asseguts al banc dels acusats. Per tant, els aniran traslladats en grups. Però no sabem en quina presó s'hi estaran. És això, encara hi ha el dubte.
I en tot cas, més o menys ho apuntaves, però ja sabem quin calendari tindrà aquest judici, és a dir, quan començarà més o menys i fins on pot arribar.
Sí, ara el que toca és que les defenses presentin els seus escrits i facin les peticions de proves i de testimonis. A mitjans de gener es preveu que el tribunal digui quines són les proves que accepta i quins testimonis. Ha de fer una mica de tria, perquè se n'han demanat molts. Vox, per exemple, demana que vingui Mariano Rajoy, la Fiscalia demana un dels testimonis que serà clau, que és el testimoni estrella, que és Pere de los Cobos, el cap de l'operatiu policial l'1 d'octubre. Per tant, el que ha de fer ara el tribunal del Suprem, no, el tribunal que jutjarà els líders independentistes, és fer una tria. Llavors, això se suposa que ho farà a mitjans de gener. L'anunci de la data d'inici és la gran incògnita, però tot apunta que el judici començarà a finals de gener, a tot estirar a principis de febrer. Ens allargaríem dos o tres mesos, per tant s'acabaria el judici a l'abril, abans de les eleccions municipals, o sigui, per eleccions el judici ja estaria fet, i la sentència sortiria en principi a l'estiu, finals de juny, principis de juliol, abans de marxar de vacances.
I evidentment que ho podríeu seguir tot plegat a l'antena de RAC1. Marc Poyato, corresponsal de RAC1 a Madrid i experta més en informació judicial, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I és evident que tot aquest calendari judicial tindrà un paper clau en el que passi la política del país dels propers mesos. Marc, què n'hem d'esperar d'aquest 2019?
Home, com dius, el judici jo crec que és el principal esdeveniment que marcarà l'actualitat i la política catalana. Serà un terrabastall polític de primer ordre i veurem quines són les conseqüències que se'n deriven. Altres qüestions, els pressupostos de la Generalitat, la capacitat que tingui el govern de Quim Torra i Pere Aragonès de negociar-los possiblement amb els comuns i d'aconseguir una majoria al Parlament que els aprovi, i altra cosa seran les eleccions municipals i europees al maig, que també doncs marcaran bastant, mesurarà les forces, per dir-ho així, dels diferents actors de la política catalana.
I creus que tot plegat pot acabar amb una convocatòria d'eleccions al Parlament?
Jo crec que no abans de la sentència del judici, que tot apunta que arribaria de cara a passades les eleccions municipals, precisament, de cara al juny, de cara a l'estiu, i a partir d'aquella sentència jo crec que és la treva que s'han marcat Junts per Catalunya i Esquerra, de fet així va quedar signat en aquell document que van signar Quim Torra i Pere Aragonès arran de l'última brega entre els dos socis de govern. A partir d'aquella sentència jo crec que acaba aquesta treva i arriba el moment si cal, i es dona el pretext, es dona un motiu per poder anar a una convocatòria electoral.
Resum informatiu 2018.
La política espanyola, més enllà dels vasos comunicants amb tot el que ha passat a Catalunya, ha estat marcada sobretot per una sentència demolidora.
Tenim ja la sentència del cas Gürtel i, evidentment, hi ha sentències algunes contundents. És així, Marc Poyato, des de l'Audiència Nacional.
Condemna 351 anys de presó a 29 dels 37 acusats en aquest judici per la primera època del cas Gürtel.
És l'esperada decisió del cas Gürtel, que va fer miques al govern de Mariano Rajoy.
La justícia donava per provada la Caixa B del PP durant com a mínim 19 anys, del 1900
1989 al 2008, uns anys en què José María Aznar i Mariano Rajoy eren els líders del partit, i això va accelerar, sense que ningú ho pogués preveure, el final abrupte del president espanyol, tot a través de la primera moció de censura de la democràcia espanyola que va triomfar.
Un moment històric, perquè és la primera vegada que una moció de censura prospera.
Ariana Pastor seu a la cadira i suposo que donarà el resultat final.
Rajoy amb els braços creuats al costat de Soraya Sánchez de Santa Maria conversant.
Señorías, votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 161. Abstenciones 1. Queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país. Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
El PSOE tornava al govern espanyol 6 anys i mig després i ho feia amb el suport dels partits independentistes, Esquerra i el PDeCAT, de Podem i d'un PNB que pocs dies abans havia donat suport als pressupostos del PP.
I una de les conseqüències d'aquesta moció de censura va ser l'adeu de Mariano Rajoy a la política.
Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble.
El fins llavors president espanyol i líder del PP s'emocionava d'aquesta manera quan anunciava la plana major del seu partit que plegava.
Mariano Rajoy, de 63 anys, recuperava així la seva plaça de registrador de la propietat de Santa Pola, a Alacant, on es va estar només un mes i va tornar a Madrid. I des de llavors ha estat en un discret segon pla. Amb ell es va obrir una lluita interna pel control del partit entre Soraya Sáenz de Santa Maria, María Dolores de Cospedal i Pablo Casado.
Están haciendo terrorismo callejero. Lo siento, luego dice, no, es que usa usted palabra gruesa. Oiga, la calle Borroca es lo que es.
Que finalment s'acabaria imposant amb un discurs perfilat clarament cap a la dreta extrema.
I Pedro Sánchez va fer el govern més ampli, amb més dones, i un dels que han sopegat amb més pedres pel camí de la democràcia d'Espanya.
Estoy al corriente de mis pagos con Hacienda, aconsejado por mi asesor fiscal, como tantos compañeros periodistas, como tantos actores, era lo común en la profesión. Y no era ilegal en ese momento. Y no era ilegal en ese momento.
I un dels exemples més evidents és el de Màxim Huerta, ministre de Cultura i Esports, que va batre tot un rècord.
Va durar en el càrrec només 6 dies. Es va veure obligat a plegar després que transcendís un cas de frau fiscal comès 10 anys abans i que ja havia regularitzat. El va substituir José Guirao. Uns mesos després, al setembre, Carmen Montón va haver de dimitir com a ministre de Sanitat quan es van saber que havia comès diverses irregularitats en un màster fet a la Universitat Rei Juan Carlos. María Luisa Carcedo la va substituir i poques setmanes més tard la Fiscalia va decidir arxivar la causa.
De fet, Montón no és l'única líder política que s'ha vist esquitxada pels casos dels màsters.
De un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros.
Cristina Cifuentes va acabar dimitint just quan es va fer públic un vídeo de feia anys on se la veia robant unes cremes hidratants en uns grans magatzems. Però ja feia un mes que la polèmica pel seu màster, obtingut de manera presumptament irregular, la perseguia.
Però Cifuentes no és l'única dirigent del PP amb un títol universitari qüestionat. Pablo Casado, substitut de Mariano Rajoy al capdavant del partit, va sortir ràpidament a donar explicacions del seu màster, fet també a la Rei Juan Carlos i sobre el qual hi havia moltes sospites. El Suprem va trobar indicis que el president del PP havia obtingut el títol sense que li exigissin els mateixos requisits que la resta de companys, però va acabar desestimant investigar-lo perquè no era delicte. De fet, Casado no va assistir a classe i va fer només 4 de les 22 assignatures del curs perquè se li van convalidar.
El cas és que la carrera de dret de Casado, la Complutense, també feia pudor.
En només 4 mesos se'n va treure la meitat, però la universitat no ho va trobar estrany. I finalment Pedro Sánchez també va haver de sortir al pas de les crítiques per la seva tesi doctoral. Se'l va acusar d'haver-la plagiat, una polèmica que va donar per tancada quan la va publicar.
I de fons, observant-ho tot i sobretot gravant-ho tot, l'excomissari de la policia, José Manuel Villarejo.
¿Qué es lo que dice? Para llevarme la vuelta a todo el mundo, matar a una gente de modelo. ¿Qué gilipollez? No, pero tengo que decir que gente dura, correosa.
Aquest és un dels fragments que han aparegut aquest any a Moncloa.com, un mitjà de procedència desconeguda que ha publicat tots els àudios relacionats amb Villarejo.
I que van comportar una reprovació del Congrés a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per haver mentit. I és que just el dia abans de reconèixer les gravacions on xerrava amb Villarejo i deia maricón al seu company, ella assegurava que mai s'havia reunit amb l'excomissari. Tot i veure's acorralada, la ministra no va dimitir.
Pitjor, però, li van anar les coses a María Dolores de Cospedal.
Ese pendrive lo he hecho mortal.
Bueno, o sea, que en el famoso pendrive hay de todo.
Hay mucha chicha.
Dentro del pendrive hay mucha chicha, deia Villarejo a la llavors número 2 del PP.
A les gravacions se sentia de Cospedal conspirant des de la seu del PP a Gènova quan era la secretària general del partit. A la reunió amb l'excomissari, juntament amb el seu marit, oferia a Villarejo treballar per ells puntualment. Tot plegat va acabar provocant la dimissió de Cospedal com a diputada. Villarejo ara és a la presó, des d'on ha anat esbombant les seves cintes. La seva empastifada ha esquitxat la política espanyola mentre ell espera anar a judici acusat d'organització criminal, suborn, blanqueig de capitals, revelació de secrets i extorsió.
Moment d'obrir línies amb la delegada de RAC1 a Madrid, Mireia Garolera. Mireia, vam començar l'any amb Mariano Rajoy i l'acabem amb Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol en un moviment, ara sentíem, que si ens expliquen avui fa un any, no ens ho creuríem.
I de fet, el que diu el mateix president espanyol, o més ben dit, l'entorn del president espanyol, és que ni ell mateix ni el mateix PSOE s'ho podien pensar. Els números van donar, el clima polític en aquell moment, en aquell mes de juny, doncs va sortir perquè hi hagués una moció de censura i es va tirar endavant. Però també ens consta, perquè tothom ho està explicant, que quan es va anar pensant tot això, que va ser bàsicament en dos dies, ningú creia que podia sortir. Però vaja, al final les sumes van acabar donant.
Clar, perquè recordem, de fet ho fèiem ara fa una estona, que el govern espanyol de Mariano Rajoy tot just acabava d'aprovar els seus pressupostos de la mà del PNB.
Exacte. El que hem d'entendre per tirar endavant la moció de censura és aquest joc de cartes, podríem dir-ne, sobretot dels partits independentistes catalans. I en concret, si ens ho comencem a mirar així, podria ser entre, en funció del que fes el PDeCAT, Esquerra faria el mateix que el PDeCAT perquè es volia mostrar en aquell moment un front comú per part dels partits independentistes, i de retruc el PNB sempre ha anat molt a la línia aquí a Madrid, al Congrés dels Diputats, amb el PDeCAT, i per tant també faria el PNB el que faria el PDeCAT. No és que tingués la clau de volta la Marta Pascal en aquell moment, que era qui liderava el partit, però bastant. I per això el PSOE, o Pedro Sánchez, va intentar de trucar sobretot a Marta Pascal perquè sabia que era com una espècie de joc de cartes. Òbviament també es va pactar amb Esquerra i després el PNB es va trobar una mica que, si ho recordes, va ser això, a última hora va dir que sí en aquesta moció de censura per no quedar-se al marge dels altres dos partits.
Pedro Sánchez, que va arribar amb la promesa més de fer un govern per recuperar l'estabilitat i convocar eleccions, però ja veiem uns mesos després que d'això res de res. De fet, en la seva configuració de l'executiu, pel que fa als noms i als perfils, ja sabia, Mireia, que la seva intenció també era la de quedar-se a la Moncloa, si més no, intentar de mirar d'exaurir la legislatura.
Totalment, totalment. Tal com dius, una cosa va ser el discurs que va fer a la moció de censura, de dir, ara necessitem fer fora Rajoy, etc, i ja convocarem eleccions, i després, quan va assumir el càrrec, es va veure això. L'objectiu en tot moment de Pedro Sánchez és tardor del 2020, és a dir, això així és com s'acaba la legislatura, o podria esgotar la legislatura. Sent realistes, doncs ell veu que serà molt complicat arribar a aquella data, i el que va dient sempre a tot el seu entorn, també el PSOE, és que dia que has guanyat, dia que tens el sac. Per tant, és en mica, pas a pas. Ara la clau de volta de tot plegat és pressupostos, és a dir, si pot tirar endavant els pressupostos, sí que es pot arribar segurament al 2020, perquè ja tens una base per tirar endavant, però si no, és molt complicat justificar perquè no convoques eleccions.
Clar, perquè ens entenguem ara, els pressupostos per quina partida, per quina pantalla passen?
Els pressupostos ara haurem de començar l'any, que arribaran al Congrés dels Diputats i estaran en mans dels partits independentistes catalans i també del PNB que tirin endavant o no. És a dir, si un d'aquests partits, d'aquests tres partits, ja no hi vota a favor, ja no suma, ja no dona prou i ja no tira endavant els pressupostos. Si els tres partits, pel motiu que sigui, acaben dient que sí, Pedro Sánchez té oxigen per un any, tot i que seran uns pressupostos que partiran d'un sostre de despesa que l'ha pactat el PP i Rajoy, que ja són una mica uns pressupostos estranys, però bé, tot i així poden, diguéssim, colar. Si no hi ha manera, en aquest tràmit que viurem ara el gener, febrer, març, que els pressupostos s'aprovin, perquè en aquest cas Esquerra, PDeCAT, PNB no hi donen suport, aquí és on s'obre totes les incògnites i el que es va dient de si Pedro Sánchez avança eleccions i les fa coincidir amb les municipals o no, o si anem a la tardor del 2019. Si coincidissin amb municipals, es parla d'aquest superdiumenge, perquè recordem que el mes de maig hi ha convocatòria de municipals, d'autonòmiques, algunes comunitats autònomes espanyoles, de no Catalunya, ni País Basc, ni Galícia, però sí que a la resta de comunitats, i també europees. Aquí hi ha el dilema, no?, de si hi ha un superdiumenge per una banda o anem ja a la tardor, això sempre i quan amb l'escenari aquest que et deia, que no hi haguessin pressupostos. Sí que si n'hi han, tindríem ja marge d'un any a priori ben bo perquè Sánchez continuï governant.
Clar, és molt interessant el que ens explicaves ara, aquest cicle electoral que ve per davant amb aquestes municipals europees al maig, com a mínim també a 13 comunitats autònomes que hi haurà eleccions, i veurem si n'hi ha d'una banda pel que fa al govern espanyol i si n'hi ha també a Catalunya, que això ja són altres qüestions, però en tot cas en un escenari en què segur que paral·lel al judici que s'ha de celebrar, que ha de començar al gener, i en què també el soroll augmentarà, i de fet ja ho hem pogut anar veient a les eleccions andaluses o aquestes últimes setmanes en què el PP i Ciutadans han fet un viratge, podríem dir, cap a la dreta més extrema, i un dia rere l'altre reclamen l'aplicació novament d'un article 155-2.
El que hem vist aquest 2018 que ara tanquem, clar, hem passat de que amb el tema de Catalunya hi havia un Mariano Rajoy que va aplicar el 155 i que després es va aixecar aquest 155, no? Es va recuperar, per tant, que Catalunya doncs tingués el seu autogovern, etc. Però ara estem en un context que el que vol Pedro Sánchez en tot moment és diferenciar-se del PP i Ciutadans, que estan molt a l'extrem i molt a la dreta en aquest aspecte, demanant mà de ferro a Catalunya, vol ser la persona del diàleg, la llei, i també la persona que aposti per aquesta convivència entre catalans. Ell vol desmarcar-se molt d'això i per això intenta en tots moments fer aquest Consell de Ministres que va fer a Catalunya, etc. Ara bé, no fa més passos o no va més enllà amb tot el tema català, ni amb el referèndum, ni amb res d'això, perquè té moltes pedres a la sabata. Bàsicament, per no deixar de ser un partit d'estat al PSOE, no li interessa cedir amb un referèndum. Perquè els barons territorials se li esverin, no cedirà amb tot el tema català. Per molts motius, al final Pedro Sánchez anirà fent la viu-viu amb un sí però no, intentant de diferenciar-se de PP i Ciutadans, però tampoc no acaben de fer un pas cap a l'altre cantó, ni molt menys.
I en tot cas que ho seguirem tot el que venia així de cara a aquest 2019. Mireia Garolera, delegada de RAC1 a Madrid, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Resum informatiu 2018.
El 2018 passarà la història de la política espanyola perquè la ultradreta ha tornat a entrar a un Parlament Democràtic d'Espanya.
Atenció, les dades provisionals molt, molt avançades a Andalusia que trenquen, jo crec, qualsevol de les previsions que hi havien fins ara. Atenció, la caiguda a plom del PSOE de Susana Díaz, 14 escons, molt més de qualsevol altra previsió, i en tindria 33. 33 escons. I atenció, l'entrada trencant més les previsions encara del que deia l'enquesta de l'ABC, Vox entraria al Parlament andalús amb 12 diputats. 12 diputats, per tant, un percentatge altíssim dels andalusos haurien optat per la ultradreta, dit així, amb aquestes paraules. I això implica...
Quiere que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que se detenga a los golpistas, incluido a Quinto Rá, que se les juzgue, se les procese y se les envíe a prisión. Quiere que se ilegalice a los partidos separatistas.
I ho ha fet amb Vox, que ara ho sentíem, va aconseguir a principis de desembre 12 diputats i tenia, a més, un paper rellevant a l'hora de formar govern a Andalusia. Una irrupció gestada a partir de la seva feina feta en bona mesura als tribunals.
Una ultradreta franquista, anticatalanista, masclista, xenòfoba, homòfoba i amb un discurs molt beligerant i desacomplexat que ha aconseguit fer-se un forat en el mapa polític espanyol. Un partit que s'ha fet gran en bona mesura per la seva batalla legal legal constant contra el procés. De fet, un dels seus èxits més grans fins ara en aquest àmbit és haver aconseguit mantenir l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn a la presó. El jutge va acceptar la petició de Vox, tot i que la fiscalia demanava que se'l deixés en llibertat.
Per buscar les claus d'aquest fenomen podem parlar amb Xavier Casals. Ell és doctor en història contemporània, ha escrit diversos llibres sobre la matèria, sobre extrema dreta, i és també professor a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Professor, per què Andalusia és el primer parlament on Vox ha aconseguit entrar?
Jo crec que, d'una banda, hi ha un factor temporal, en el sentit doncs, que va sortir una enquesta del CIS que va posar Vox en les tertúlies, en el focus mediàtic, en la mesura que li donava presència institucional, amb un 1,4%. I aleshores això va fer que la primera que tingués molta empenta en termes de presència en els mitjans de comunicació abans de les eleccions andaluses, que van ser la primera contesa. Això d'una banda. I a les eleccions andaluses hi van haver diverses dinàmiques que es van creuar. D'una banda, que Vox doncs, va arribar amb aquesta atribució de presència institucional del CIS, que per tant dibuixava una tendència a l'alça. L'altra va ser que l'esquerra va utilitzar Vox per mobilitzar el seu electorat i l'altra va ser doncs, que la dreta va actuar davant Vox com si fos un company de viatge, per dir-ho d'alguna manera, en la mesura doncs, que d'una banda Ciutadans el va ignorar o va dir que no sabia si era extrema dreta o no, el Partit Popular va anar apropant el seu discurs i, per tant, Vox va fer campanya, però també li van fer campanya. I després hi ha un element de fons molt, molt important, que és la dificultat d'una alternança política a Andalusia. Aleshores, Vox era una alternativa radical, no?, en un lloc on sembla difícil fer un canvi. Però després jo voldria destacar que hi ha una crisi important de representativitat. Si mirem les dades dels comicis andalusos, hi va haver una abstenció molt alta, el 41,3% del cens, i després cal tenir en compte que només el 47% de la gent va votar als quatre grans partits.
Clar, però a banda d'aquests motius, quin grau de l'èxit de Vox es pot atribuir a l'embranzida que ha agafat en el món judicial?
Bueno, jo crec que en l'ascens de Vox hi ha diferents dinàmiques que hi juguen. Una és el protagonisme judicial, perquè ha estat l'acusació popular del procés. L'altra és també tot el tema de la memòria històrica. Recordem que l'exhumació del cadàver de Franco del Vall de los Caídos ha donat volada amb aquest tema, que el PP i Ciutadans es van abstenir de condemnar rebutjar aquesta inhumació i, per tant, Vox aquí ha sabut treure'n rèdit i després ha sabut posar a l'agenda altres temes, com poden ser doncs, la immigració, per descomptat, la lluita contra el separatisme, però en aquest sentit hi ha temes que són tan tradicionals, com poden ser Gibraltar, l'amenaça separatista, com temes nous del que són les formacions d'extrema dreta occidentals, com poden ser doncs, la preocupació per una identitat nacional amenaçada, etc. És a dir, és un sumatori de factors.
I veient el panorama polític europeu dels últims anys, es pot dir que l'aparició d'una formació com Vox era previsible?
Bueno, jo crec que estem en un escenari polític molt volàtil i, per tant, no hi havia res que suposés cap previsió mecànica que irrompís, però a la vegada també era factible. És a dir, si mirem l'escenari polític, no sols català, sinó espanyol o europeu, veiem que la volatilitat és el que el caracteritza. És a dir, era pràcticament imprevisible doncs, que Macron arribés a l'Elisi pocs mesos abans que ho fes. Era molt difícil doncs, que Sánchez guanyés una moció de censura. Per tant, què vol dir això? Doncs tenim un electorat que es va desalineant dels vells partits, que decideix en el vot cada vegada més tard, que aquest vot a vegades es decideix al moment d'entrar a la cabina electoral i que acostuma a ser diferents factors que influeixen. Era inexorable aquesta presència de l'extrema dreta institucional? No, a Portugal no hi és, a Irlanda no hi és i a Espanya tampoc hi era. Però jo trobo que actualment l'únic pronòstic que es pot fer és que no es pot fer cap pronòstic.
Deixi'm preguntar-li per les expectatives electorals que pot tenir Vox de cara a aquest 2019, que recordem que hi ha eleccions municipals, europees i en algunes comunitats autònomes també.
Bueno, en aquest sentit, jo crec que el resultat que ha obtingut Vox a les eleccions andaluses és molt important en dos sentits. Un sentit és que tot aquell segment de l'electorat que dubtava de si votar a Vox o no perquè creia que podia ser un vot no útil, és a dir, hi ha un vot de protesta que no serviria per res, doncs ha vist a les eleccions andaluses que és un vot útil en la mesura que té representació parlamentària. Però és més, hi ha un segon factor que és important. No sols és un vot útil, sinó que és un vot decisiu per conformar majories. Per tant, això encara pot ser un estímul més important a votar a Vox en el futur. I, de fet, algunes enquestes que han circulat doncs, donen una majoria a un eventual pacte entre Ciutadans i Partit Popular d'una banda, el que se sumés Vox. D'altra, això, clar, faria que Vox encara tingués més paper arbitral. En aquest sentit, cal pensar que els resultats concrets d'Andalusia probablement incentivaran el vot a Vox.
I a Catalunya hi ha marge perquè una formació d'aquestes característiques es coli un panorama electoral que ja és força complex i fragmentat?
Doncs jo, com li he dit abans, crec que... És a dir, els dos únics paràmetres polítics que actualment em serveixen per veure la política, la catalana, l'espanyola i l'europea, un és que l'únic pronòstic que es pot fer, com ja li he comentat, és que no es poden fer pronòstics. I l'altre, si em permet una certa ironia, és el monòleg del replicant de la pel·lícula Blade Runner, que diu "he vist coses que no creuríeu". Hi ha canvis que ni ens els imaginàvem. Pensem en Catalunya. En Catalunya hem vist un dirigent, un president del Futbol Club Barcelona que s'ha presentat a les eleccions. Hem vist com l'ultradreta que hem tingut a Catalunya sorgia des de Vic, que era el lloc que menys ens podíem esperar. Per tant, jo crec que en aquest marc tan volàtil, intentar dibuixar escenaris és francament complicat.
Doncs moltes gràcies, professor Xavier Casals, doctor en Història Contemporània, expert en extrema dreta i també professor a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Resum informatiu 2018.
Ara bé, el 2018 no ha estat només l'any de l'ultradreta a Espanya.
El Brasil, Jair Bolsonaro, va arrasar en les eleccions presidencials de finals d'octubre i aquest inici d'any ha assumit formalment el càrrec de president i ha format un govern on ha integrat diversos membres de la cúpula militar brasilera. Bolsonaro va guanyar les eleccions amb una campanya molt potent a les xarxes socials des d'on va difondre centenars de fake news amb idees com aquestes sobre l'homosexualitat o la comunitat negra del Brasil.
Sí, crec que per coses com aquestes existeixen les bufetades. Igual que canvies un comportament agressiu amb una bufetada, un cop o fins i tot un cop de cinturó, també pots modificar els comportaments delicats en un home. Jo penso d'aquesta manera.
Ah, jo penso d'afrodescendents.
Vaig anar a una població d'afrodescendents del Dorado i sabeu què? El més prim pesava 79 quilos. No fan res. No serveixen ni per procrear.
A través del vot, você no va mudar nada.
A través del vot no canviarà res en aquest país. Res, absolutament res. Desgraciadament només canviarà una cosa quan hi hagi una guerra civil i es faci la feina que l'exèrcit no va fer. Matar 30.000 persones. Matant, començant per Fernando Enrique Cardoso. I si moren alguns innocents, doncs no passa res. Espero que el mandat de Dilma Rousseff acabi avui infartada, amb un càncer o de qualsevol manera.
Aquest missatge orgullosament xenòfob, però, no és exclusiu del Brasil. A Europa, governs de països com Hongria, Àustria o Itàlia, amb el seu vicepresident Matteo Salvini acaparant tots els focus, han mantingut un discurs i unes polítiques obertament racistes, especialment en tota la crisi dels refugiats.
Espanya, en canvi, especialment amb el govern de Pedro Sánchez, ha mantingut una actitud erràtica cap als milers de refugiats que juguen la vida cada dia al Mediterrani.
A la primera de canvi es van obrir les portes de bat a bat perquè el vaixell Aquarius, amb un centenar de llarg de persones a bord, pogués atracar al port de València.
Esa fue una decisión para que desde Europa y como parte de Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde representando a todos los españoles y españolas no podíamos permanecer impassibles.
Això deia la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo un parell de mesos més tard, en ple agost, però es van tancar les portes al mateix vaixell i després de setmanes de mantenir aquesta mateixa actitud, a finals d'any, el port d'Algesires acollia el vaixell Open Arms, que després de dies navegant sense rumb al Mediterrani hi va poder transportar més de 300 migrants rescatats.
Resum informatiu 2018.